passo per la pressione in Spagna, per la pressione. Tinc a la meva dreta la senyora Santa Pasqual, que ens parlarà de les estratègies locals de l'Observable per la Medi Directiu i el Departament de l'Autonomia. Ella és de l'equip municipal de promoció de la salut. Després, el segon ponent que ens parlarà és la senyora que està allà a l'esquerra, la senyora Josefina Artés, que ens parlarà del Banc del Temps i la solidaritat. No se sent?
No.
La senyora Josefina Altés, que ens parlarà del Banc del Temps i Solidaritat i Participació, i ella és coordinadora del Banc del Temps a l'Estat espanyol. Llavors, el següent ponent és el senyor Josep Maria Bosch, que ens parlarà del Consell Escolar de la Gent Gran. Ell és vicepresident segon del Consell Escolar de la Gent Gran de Catalunya. Això és de formació professional, eh? Com heu vist aquí, que a casa de l'any docent se m'ha escapat. El Consell Escolar, no, ja no, això ja no, és el Consell de la Gent Gran, per dir-m'ho. I per últim, el senyor Josep Torrelles, que és el responsable de formació de la gent gran de la Universitat de Girona, ens parlarà de la formació universitària de la gent gran.
Bon dia. Nosaltres ens van trucar i ens van demanar que participéssim en aquesta taula i ho volíem agrair. El que passa és que quan ens van trucar i ens van dir del que havíem de parlar, que són estratègies locals d'entorns saludables per l'envelliment actiu i el manteniment de l'autonomia, ens ho vam tornar a llegir. I vam dir, uf, el sentiment va ser una miqueta, aquest que veureu ara, va ser una miqueta això, no? De dir, com ens hi posem? A veure, hi ha moltes coses. I a part, llavors vàrem veure la data i vàrem veure que tenia un dia 8 de març. I el 8 de març és el dia de la dona treballadora i volíem aprofitar per fer un petit homenatge a totes les dones treballadores, per tant, moltes felicitats a totes les que estan aquí. Vam decidir començar pel principi, que és una cosa que ja s'ha dit, que és que a nivell demogràfic cada vegada hi ha més gent gran i cada vegada hi ha més gent jove. A Girona, perquè us en feu una idea, de gent grans, n'hi ha més de 13.500. És bastanta gent aquí a Girona. I de com ens plantegem habitualment l'envelliment, que és una cosa que ja s'ha anat comentant i jo pensava, bueno, amb la nostra presentació ja va una miqueta lligat per aquí. Habitualment quan ens plantegem canvis a nivell físic, a nivell psíquic i a nivell social, el que crea certs estereotips i cert sentiment d'homogènia, pensant que tota la gent gran és una miqueta igual. Però, bueno, hi ha moltes altres coses. Hi ha coses positives, hi ha coses negatives, però s'han d'aprendre a contemplar una miqueta totes. I moltes vegades el plantejament de partida ha de ser aquest, que vindria a ser la diversitat, que és una repetició o un mini resum d'algunes de les coses que ja s'han dit abans. Després, nosaltres treballem molt amb gent gran i ens hi seiem molt a la taula amb ells, amb totes les associacions i amb totes les organitzacions. I una miqueta el sentiment de la gent gran és de bombardeig. Jo no sé si els que esteu aquí teniu el mateix sentiment, però també sembla que està una miqueta de moda. L'any passat va ser l'any de l'envelliment i de l'envelliment actiu i intergeneracionalitat i es van fent coses. I tothom demana, la família demana, les fundacions demanen, ens ofereixen multitud de coses, tenim organitzacions pròpies, organització pública, sector privat, tot va encaminat cap aquí i hem d'enfocar-ho una miqueta tot. I el que era l'ana de la jornada, hi havia dues coses, l'envelliment actiu, que no us el repetiré perquè el teniu molt assumit, que ha de ser l'envelliment actiu, i la participació social. Llavors, què necessitem per fer participació social? Perquè la gent participi, perquè s'organitzin coses i perquè una ciutat, una societat vagi endavant. Bàsicament necessitem xarxes socials, un principi d'un objectiu comú, moltes ganes, molta voluntat i tot això el que fa és reforçar llaços i fa que es creïn iniciatives, que es creïn programes, que es creïn projectes, que tothom en definitiva trobi una miqueta al seu lloc per continuar endavant i per anar envellint d'alguna manera com li agradi. No vull dir més o menys correcte, eh? Com li agradi a cadascú. Principis bàsics, teòrics. Hauria de ser generalista, hauria d'anar dirigida a tota la població. Moltes vegades sectoritzant molt, gent gran, gent jove, col·lectius concrets... Bueno, podríem dirigir les coses a tota la població. Hauria de ser igualitari, hi hauria d'haver simetria en tot tipus de relacions. Quan organitzem les coses tendim molt a anar de dalt a baix, o de baix a dalt, poques vegades, però de tant en quant. Hauria de ser una miqueta més simètric. Parlem moltes vegades de corresponsabilitat. Suposo que és un terme que coneixeu, que és construir tots plegats alguna cosa. Hauria de ser complementari, per tenir molta eficàcia, i s'hauria de partir de la realitat quotidiana. Quan organitzem alguna cosa, quan fem alguna cosa, quan hi ha algun projecte, quan s'inicia qualsevol cosa, s'hauria de partir d'una realitat que fos propera a la gent. I intentar anticipar situacions. Vam arribar aquí i vam dir, bueno, ja tenim un envelliment saludable, ja tenim una participació social, tenim unes premisses, mirem a veure què. I la sensació va ser aquesta. Hem de tenir en compte moltes coses, hi ha un col·lectiu molt divers, hi ha molta gent i a Girona es fan multitud de coses. Intentem estructurar-ho, perquè els que esteu aquí ho veieu. Ens va costar una mica, estructurar-ho una miqueta tot. I el primer és que a part de tot aquest tipus d'estrès, la gent gran fa moltes activitats per si mateixa, moltíssimes. La gent gran s'autogestiona molt i fan activitats de tot tipus. I aneu on teniu, veieu el que veieu, treballen molt i molt bé. I no necessiten moltes ajudes moltes vegades. Però clar, jo us explico a l'Ajuntament. Jo soc l'equip municipal de promoció de la salut a l'Ajuntament i us explicaré una miqueta el que fem des de l'Ajuntament i amb qui col·laborem per veure com fem aquest tipus d'estratègies a l'hora de treballar amb la gent gran i d'intentar que tinguin un envelliment actiu. Una entitat que tenim a l'Ajuntament és el Consell Municipal de la Gent Gran. És una entitat on hi ha representants de molts caires. Quan fem el plenari i està tothom assegut a taula, hi ha més de 150 persones. Teniu els membres plenaris aquí, no els els llegiré perquè tampoc tenim temps. I bàsicament tenen dos grups, dos grans grups. Un és la Comissió Gent Gran Ciutat i l'altre és la Revista El Roure. La Revista El Roure molts de vosaltres la deveu llegir perquè s'edita bastant i arriba a tots els centres. I està editada, treballada per gent gran. I la Comissió Gent Gran Ciutat és una comissió de la que ha sortit un subgrup que és el que organitza la Diada de la Gent Gran a Girona. I hi ha representants de tot el que són associacions relacionades amb gent gran de la ciutat. I aprofitem amb la llicència de que hi ha alguns membres per aquí el proper 29 de maig a convidar-los al Teatre Municipal. Consell de la Gent Gran, tenim el Servei d'Atenció a la Gent Gran i a la Dependència. Ja s'ha dit abans que no tota la gent gran és activa, que hi ha gent gran que és dependent. I se li dona un servei específic a través de Llei de Dependència. Hi ha un organisme específic a l'Ajuntament de Girona, que tenen a unes 1.700 persones només amb serveis a domicili i es tramiten tot el que són lleis de dependència a la ciutat. Però no se centren només en això. O sigui, aquest servei podria semblar que podria només donar atenció cap aquí, està molt apartat, però col·laboren amb moltes altres coses. Col·laboren amb el programa Viure i Conviure i tenen diverses comissions de treball i projectes transversals tant a nivell d'Ajuntament com a fora d'Ajuntament. Un dels que estan portant a terme ara últimament és el de les biblioteques municipals, el sistema de lectura fàcil, que és per gent que té dificultats de llegir o que no sap llegir, els aproximen a la lectura i faciliten que aquesta gent pugui tenir accés. La xarxa de centres cívics de Girona, suposo que els coneixem, n'hi ha molts. Fa més de 20 anys que estan treballant. El primer centre cívic va ser el de Sant Narcís, es va inaugurar el 1989, i bueno, encara estan ampliant espais. En total hi ha més de 12 centres municipals. Que l'interessant d'aquests centres és que no són només dirigits a gent gran, és que acullen totes les activitats de la ciutat, siguin de gent gran, siguin de gent jove, qualsevol entitat o associació que vulgui fer alguna activitat i que sigui una activitat dirigida a la ciutat o dirigida a beneficis de la gent, pot entrar dins d'aquests centres. I ho divideixen en espais de relació, en lúdico-culturals, en activitats de salut i en activitats de formació permanent. Concretament amb gent gran, van participar-hi l'any passat més de 3.000 persones i es van oferir més de 130 activitats. O sigui, el ventall és bastant ampli només a nivell de centres cívics. I nosaltres, que som l'equip municipal de promoció de la salut, que per tant estem ubicats en un sol aspecte, que és la salut, el que intentem fer són projectes i programes de promoció de la salut per potenciar estils de vida saludables. Nosaltres ens dirigim a tots els col·lectius, ens dirigim a infants, ens dirigim a joves, ens dirigim a adults, ens dirigim a gent gran, però com que avui és envelliment actiu, us he ficat les activitats que fem dirigides a gent gran, que igualment les fem a demanda de la gent gran, d'acord amb la gent gran, i per tant les activitats amb ells. El que és interessant per nosaltres és que no nosaltres els oferim una activitat i ells si volen s'hi apunten i si no, no. Ens els seguim a taula, diem què volen, ho pactem una miqueta i llavors a partir d'aquí fem les activitats. Fem tallers de memòria, que són una estrella que sempre té més demanda, xerrades, col·loqui, campanyes de sensibilització, que en fem 6 o 7 al llarg de l'any, fem diverses coses de formació i col·laborem amb el DipSalut en el tema dels parcs saludables. I tota aquesta gent que veieu aquí, i probablement m'he deixat algú, és la gent de fora del que és l'Ajuntament amb qui nosaltres col·laborem per fer moltes altres activitats dirigides a gent gran. Llavors, estratègies locals de participació. Què vol dir? Col·laborar, crear llaços, interaccionar, a vegades fer coses i fer-les malament per després fer-les bé, no tancar cap porta, intentar col·laborar amb tothom d'algun tipus de manera o d'alguna altra. I a nivell de reflexió, després d'explicar-vos tot el que fem així en general, és que estem contents perquè treballem amb totes les associacions de gent gran, com que estem constituïts com a associacions, que anem augmentant el nombre d'usuaris a nivell numèric. Cada any tenim més gent que participa en més activitats a dins de l'Ajuntament o cada any s'atenen més gent a través dels serveis socials primaris, cada any s'augmenta igualment el nombre. L'avaluació sol ser positiva, intentem avaluar qualitativament i quantitativament. Treballem transversalment, suposo que us heu fet una idea que treballem amb tothom i podem, i habitualment intentem donar a conèixer el que fem. Però tenim molt poca renovació d'usuaris. Tenim gent gran que fa molts anys que hi són i entra poca gent nova en les nostres activitats a vegades. L'avaluació hauria de ser més acurada i tenim pocs homes, molt poquets. Tenim moltes dones i tenim molt poquets homes. I a vegades dupliquem o repliquem activitats amb d'altres entitats per certa manca de comunicació, que és una cosa que ens hauríem d'esforçar a millorar. A nivell de conclusió, per la participació i per les estratègies que tenim. Partim d'una estructura. O sigui, us deia que normalment quan treballem, treballem de dalt a baix, per tant, a la part de dalt hi ha els polítics i els directius, que són els que haurien de tenir voluntat de continuar endavant i de donar suport a les iniciatives. A nivell professional, el que hauríem de tenir és cert grau de compromís, capacitat i formació per poder tirar endavant el que se'ns demana, treball interdisciplinar, representativitat i experiència, i poca voluntat de protagonisme. I a nivell del ciutadà, sobretot el que hem de tenir en compte els tècnics, però el que també heu de tenir molt en compte els ciutadans, és que tant el territori com els ciutadans no sou espectadors, sou participants actius, i que les demandes que tingueu es poden fer efectives. Que el canvi de qualsevol tipus de ciutat, perquè vagi a millor, neix en la gent en què la vida. I que, per tant, emprendre accions i adquirir cert grau de responsabilitat pot portar-nos a fer grans coses. Propostes per fer tot això. Com hauríem? Sistema ideal de poder tenir una ciutat participativa i que tinguéssim estratègies locals correctes que donessin lloc a projectes i programes on tothom s'hi sentís incluït i anessin bé, que n'hi ha molts, eh? Seria cercar tots els agents territorials o serveis propers, asseure a tothom a taula. Jo us deia que al Consell Municipal de la Gent Gran hi ha molta gent, però probablement també n'hi falta. Llavors, si hi ha algú que té ganes d'entrar dins del Consell i no s'hi ha pensat, aquesta persona té tot el dret d'entrar-hi. Crear un espai a taula de treball, o sigui, no n'hi ha prou amb fer una llista de gent amb qui treballar. S'han de crear espais, a vegades s'han de crear comissions, subcomissions... Bueno, s'ha de crear algun tipus d'embrió de gent que tingui ganes i voluntat de treballar. Facilitar una cultura de treball conjunta, que és decidir, crear acords, crear responsabilitats i fer un seguiment del treball que es farà. Generar confiança, la confiança és molt, molt important a l'hora de treballar amb qui sigui i com sigui. Superar la informació i passar a comunicar. no només informar, no només fer coses que donin certa informació, comunicar, donar possibilitats i actuar. Fer servir sistemes consensuats, que aniria d'acord amb els acords i amb les responsabilitats que s'hagin acordat, i tots aquests processos reforçar-los amb capital social, tenint en compte el ciutadà, no fer-ho només a nivell tècnic. I el que vindria a ser la base, que és l'anàlisi, la implementació, la producció, el seguiment i l'avaluació. I, com que no em volia extendre molt perquè era un tema molt gros i ens va costar molt de resumir-lo, en definitiva, jo sempre em refereixo a l'Antoni Salvà per tancar les coses, és que si bé no podem evitar fer-nos grans, sí que podem afavorir i promoure un envelliment millor, que fent-ho bé a la vegada ens donarà una ciutat millor, unes activitats millors i més felicitat per tots. I moltes gràcies.
Moltes gràcies, Sandra, per la teva participació. I ara la senyora Josefina Altés ens parlarà del banc de temps i voluntariat.
Bé, moltes gràcies. Sí? Bé, doncs en primer lloc donar les gràcies a l'organització per haver-nos convidat, a l'entitat on treballo, que és l'Associació Salut i Família de Barcelona. I dins d'aquesta associació, una de les meves feines és coordinar el projecte dels bancs del temps. Aquest projecte, que molts coneixereu, és una manera de fer, una manera de viure, una manera de, des de la igualtat, ajudar-nos els uns als altres. La iniciativa del Banc del Temps comença a finals dels anys 90, a través precisament d'aquesta associació on treballo, Salut i Família, que la directora, que era metge, que és metge i que havia estudiat part de la carrera doncs, a Itàlia, va conèixer els moviments de dones que en aquell moment i de forma innovadora doncs, feien estudis sobre els repartiments dels temps i que van arribar aquelles estadístiques a les quals deien doncs, que les dones el seu dia no tenia 24 hores sinó que en tenia 48 o en tenia més, perquè si anaven quadrant en columnes doncs el temps que dedicaven a cada una de les feines resulta que al final sortien més de 24 hores al dia. I aquelles dones italianes van ser les que van començar a dissenyar estratègies d'autoajuda, d'ajuda entre elles, de grups de suport veïnal entre dones d'un mateix barri, d'on surt el model del Banc del Temps. Bé, la directora nostra va pensar que això era un projecte que el podríem transportar cap aquí, que podríem fer un projecte pilot, sempre pensant en dones. Per tant, el primer Banc del Temps que s'obre l'any 1998 a la ciutat de Barcelona amb el recolzament de l'Ajuntament, però també amb complicitat amb una associació semblant a la nostra portuguesa i amb el consell d'un parell d'ajuntaments italians, neix a partir d'un projecte europeu, un projecte de conciliació de vida laboral i familiar que als anys 98 es va posar de moda. És evident que en aquell moment parlar d'un projecte d'intercanvi de temps des de la igualtat entre dones, en aquell cas concret, era un tema difícil de transmetre. Per què l'associació que va entrar com a còmplice a posar en marxa aquest primer Banc del Temps, una associació de dones petita, el Casal Montserrat, del barri del Guinardó de Barcelona, vinculat a la parròquia del barri, per tant molt proper a totes aquelles persones que viuen en el barri, és evident que era una associació que, com tantes altres, no disposava ni d'ordinadors, ni de línies d'internet, ni de telèfons mòbils, ni de xarxes socials, ni de pàgines web, sinó senzillament de persones amb molt bona voluntat, amb unes fitxes de cartolina i un bolígraf a la mà, que prenien nota de les dades dels veïns que volien participar en el projecte. Això vol dir que aquest és un projecte que comença enfocat a dones de mitjana edat en amunt, que s'intercanvien entre elles favors, que tenen molt a veure amb les tasques domèstiques del dia a dia. Jo et recullo els nens a l'escola, tu em portes la llet quan vagis al supermercat o em canvies la cremallera del pantaló. Amb allò que es considerava tasca domèstica de dona. Els tres dies sabíem que això no era de dones, això era de persones I per tant, comencen a arribar els primers homes i amplien el catàleg. Amplien el catàleg de serveis, però amb aquelles feines que es consideraven d'homes. Per tant, el bricolatge, el muntar mobles, l'acompanyar per anar a buscar paquets que pesen amb el cotxe, però el catàleg es va ampliant. I també el tipus de persones que formen part del banc del temps es va ampliant. I com el temps avança i la societat canvia, arriba l'ordinador a la secretaria del banc del temps. I amb l'ordinador qui arriba? Doncs els joves, perquè qui sabia fer anar un ordinador? Qui havia d'explicar a la gent gran que portava els bancs del temps com funciona un ordinador? Doncs els joves. I aquí arriba el moment que comencem a barrejar edats. Primer havíem barrejat homes i dones, ara barregem joves i grans, i comencem a caminar doncs, per extendre aquest projecte que comença sent de conciliació cap a altres camps. Anem a obrir bancs del temps amb un objectiu com és la inclusió de nouvinguts. Anem a obrir bancs del temps com és parlar d'economies alternatives, una economia on els diners no compten, només compta canviar una hora per una hora. Un tipus d'objectiu que va encarrilat a dir que tots som iguals. Per què? Perquè aquella persona que s'apunta al banc del temps i que ofereix uns coneixements professionals, com pot ser aquell mestre que diu jo puc oferir fer classes de repàs, doncs la seva hora té el mateix valor que aquella persona que diu jo puc netejar els vidres a casa teva, o puc anar a portar un paquet de correus, o puc portar de bracet a prendre el sol a la plaça. És evident que les persones que es van incorporar en aquest tipus de projectes són persones molt especials. Jo sempre dic que hem d'acceptar tantes coses per entrar a formar part del col·lectiu del Banc del Temps que evidentment som especials. Primera, perquè acceptar que l'hora de qualsevol persona té el mateix valor ja s'ha de ser especial. Sempre venen i em diuen, però escolta, com ha de valdre el mateix l'hora d'aquella persona que ha fet una carrera que aquella que... Sí, doncs si entra jugant aquest joc, és un banc que no vol diners, és un banc que només vol temps, si entra jugant aquest joc, accepta que l'hora de qualsevol persona té el mateix valor. Si accepta entrar en aquest joc, accepta que qualsevol persona del seu entorn és igual que ell. Tant se val si ha viscut tota la vida aquí com si ve de l'altra punta del món. Tant se val si té una religió com si en té una altra. Tant se val si és d'un color polític com si és d'un altre. Aquí tots som exactament iguals. I anem avançant en el temps i és evident que ara fa 4 o 5 anys els bancs del temps creixen i es multipliquen perquè els joves i les persones que surten de moviments alternatius com el 15M ho troben revolucionari. I jo sempre dic les revolucionàries eren les tres senyores que en aquell moment van agafar una fetge de cartró i se'n van anar a picar a la porta dels veïns per explicar que estaven fent un pas endavant, que estaven canviant el model de voluntariat clàssic on jo dono i tu reps i per tant ens situem una mica en una escala diferent per passar a un model on jo accepto que també necessito dels altres. Jo puc fer voluntariat, jo puc ajudar qui sigui, però accepto que també tinc limitacions i que amb l'ajuda dels altres moltes vegades puc aconseguir coses per les que no em cal pagar diners. Però haig de tenir l'atreviment de dir jo també necessito. Quan fa 3 anys aproximadament ens ve a buscar un ajuntament com és el de Sant Joan Despí i ens diu, volem obrir un banc del temps a través de la regidoria de gent gran i voluntariat. Ens adonem, jo per primera vegada me n'adono, que la regidora em diu, la gent gran és a partir de 55 anys. Nosaltres comencem a enviar el butlletí de la gent gran a partir que els nostres veïns fan 55 anys i a vegades s'enfaden quan el reben, perquè diuen, escolti, que jo encara treballo, I és en aquest moment que penso que si ets a comptar que a partir de 55 anys ens hem de considerar gent gran i hi ha gent avui en dia, molts, que passen de 100 anys, doncs la franja de gent que pot participar en el banc del temps dintre d'aquest anomenat títol de gent gran és la majoria. Perquè per apuntar-se al banc del temps comunitari, que és el que estem parlant, se n'ha de tenir 18, és allò de l'intercanvi entre gent doncs, adulta que accepta fer aquest intercanvi, doncs, clar, de 18 a 55 n'hi van uns, però de 55 fins a més de 100, quants n'hi van? Per tant, la majoria és gent gran. A nosaltres no ens agrada parlar de franges d'edat, per força n'hem de parlar, perquè en aquest moment estem parlant també davant del temps a les escoles, i hi ha tècniques en educació infantil que han implementat un model de banc del temps que treballen amb nens de 5 anyets i ja els ensenyen el valor de les persones pel que són, que els seus companys els poden ensenyar i ajudar coses, que no cal tenir diners per tot, que es pot aconseguir moltíssimes coses sense diners i de les persones que et són més properes. Per tant, ja estem parlant de franges de... Però el més bonic d'aquest projecte és que no separem la gent per edats, al contrari, la regem. Els joves tenen molt per ensenyar a la gent gran, però la gent gran també l'hem de distribuir una mica entre aquella gent que encara treballa, i per tant, imagina't si està al dia de tot, l'aportació que pot fer. La gent que està prejubilada o jubilada, o pel motiu que sigui no treballa, avui també hi ha molta gent aturada, i que pot fer una gran aportació en un projecte com és aquest d'acció comunitària, de molt, molt de carrer, no? I després tenim la gent encara més gran, que és aquella gent que jo sempre dic que són una caixa de sabidoria que han acumulat no per haver anat a moltes classes, sinó pel que porten viscut. Sempre dic que en aquests moments de crisi, qui millor pot parlar d'economia domèstica són la gent que van passar la guerra a la postguerra i que avui viuen en pensions molt petites. Millor que qualsevol catedràtic de la universitat que fa uns números tan grans que jo dic sí, però això a casa meva com ho aplico? I és veritat que dintre del banc del temps no solucionem l'economia de ningú, no solucionem els problemes de salut de ningú, no solucionem absolutament res, però també us dic que som el suport de tothom. Estem obrint bancs del temps a través d'un impuls que ens ve donat des de serveis socials. El de Sagrada Família va ser una demanda de la taula de salut del pla comunitari, perquè també dins del banc del temps el que intentem és que tothom hi tingui el seu lloc, que tothom s'hi trobi a gust, i treure a moltes persones, i en aquest cas no parlo només de gent gran, d'una immensa soledat. Tantes i tantes persones que hem passat de viure a una casa on hi havia l'avi, la tieta i els cosins que estudiaven carrera, a una casa on obro la porta, la tanco i estic sol. I no sé qui viu a la porta del costat perquè no me l'han presentat ningú oficialment. Doncs això és el que pretén el Banc del Temps, ser aquest enllaç entre tota aquesta gent, que tinguin un punt de referència, un punt per conèixer i un punt per ajudar, però també per acceptar que els ajudi. I entre tots teixim aquest puzzle gran, immens, que és la nostra societat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Josefina Valdés, per la seva dissertació. I ara, Josep Maria Bosch, és la vegada del Consell de la Gent.
Bon dia, gràcies per haver-me invitat i jo penso que avui dec ser el més jove de tota la taula i per no dir el més jove dels que estem aquí. Jo no sé si és que quan me van invitar no ho vaig entendre bé o és que sóc una miqueta especial. Jo vull venir aquí a parlar doncs, de la gent gran com veiem el món actualment i no sé si és això el que m'hi ha de tocar. Nosaltres estem tots complexos davant aquest moment que vivim i ens sembla que les coses que ens envolten com a habitants del primer món i com a ciutadans d'aquesta Europa rica i civilitzada estan en crisi i que algunes manifestacions d'aquestes crisis han vingut per quedar-s'hi molt de temps, no per passar, sinó per quedar-s'hi. Havíem tingut molts anys la certesa que l'evolució de l'economia i del benestar, generació rere generació, sempre anirien endavant. ara, fins i tot, hi ha qui s'atreveix a afirmar que els infants i els joves tenen moltes possibilitats de tenir una vida globalment en pitjors condicions que les que varen tenir els nostres pares i les que tenim nosaltres. Hem tingut, durant molts anys, la sensació que els estats i els poders públics ens podrien obtenir que l'estat del benestar fos infinit. Pensàvem que en cada nou pressupost tindríem més drets, més prestacions, pensions regularitzades, millors serveis públics i de salut, etc, etc. Fins i tot hi ha alguns que havien arribat a creure que en cada entrebanc que la vida ens donés tindríem un servidor públic a qui poder-li explicar i que ens trobaria una solució i que això aniria a càrrec de la hisenda pública. Que infeliços! Ara, sembla que com a conseqüència de la gravetat d'aquesta crisi, que això no és així. Ara ens adonem que algunes prestacions socials novíssimes, acabades d'incorporar-se al sistema, també són retallades per aquesta crisi econòmica tan forta. I també, per què no dir-ho, agreujada per la manca de previsió d'algunes persones. A la majoria de les cases, la percepció d'aquest estat de coses ens són directes i no necessitem intermediaris ni mitjans de comunicació que ens ho expliquin, ho tenim a la pròpia pell. Tots coneixem un familiar, un amic, un veí que en l'actualitat està a l'atur fa molt i molt de temps. Segurament que alguns dels que m'esteu escoltant i que esteu en situació econòmica mínimament estable haureu hagut o esteu donant actualment un cop de mà a un fill o una filla o un familiar proper. I qui ens ho havia de dir, Fa 4 dies que nedàvem amb l'abundància. Però jo us pregunto, és just que ens hi resignem? És just que no fem res? O ben poca cosa per combatre aquesta situació? És just que no pensem en un demà millor per als infants i els joves d'avui i fins i tot per nosaltres? Jo penso que no podem resignar-nos, que hem de treballar per canviar aquesta situació que ens ha tocat viure. Segur que tots hi podem fer alguna cosa, que tots podem ser agents de canvi i perquè no les persones grans no podem fer-ho també individualment o participant en política o, per exemple, també fent-ho col·lectivament des de la participació cívica de tota mena i sobretot a les entitats de gent gran. És un fet notable que l'esperança de la vida està produint i continua produint un canvi profund en la societat. A part d'allargar-se la vida i el concepte de persona gran ha canviat. L'increment de la vida dona pas a una participació social diferent dels patrons que teníem establerts fins ara. Tot i això, els col·lectius humans encara no hem modificat la mirada cap a les persones grans. Dic, no hem modificat. Sembla que no volem veure les possibilitats que tenim les persones grans en aquest moment. Però sí que encara continuen dient-nos sembles més jove del que ets. O que l'altre no ens dirà l'edat que té, no, com si la joventut fos l'única cosa important. I a mesura que complim els anys, la nostra societat ens va privant d'un aspecte primordial que és la seguretat en nosaltres mateixos. Si ens hi fixem, quan apareixem com a persones grans, solem ser mostrats només com una càrrega social. Sobretot, hem de fer comprendre que no podem deixar aportar la transmissió cultural entre generacions, que la memòria històrica ni l'opinió de nosaltres, les persones grans, sobre els temes d'actualitat, el que tenim al marge, ens han d'afectar i ens afecten. Ha de quedar molt i molt clar el contacte que volem intergeneracional. No pot ser la gent gran aquí i els jovent allà. Jo avui estic molt content perquè aquí veig que hi ha intergeneracional, que hi ha gent jove i gent gran. No podem deixar que sols se'ns tracti a les persones grans amb compassió o sols com a persones grans pel sol fet de ser grans. Hem d'exigir a tots els mitjans socials i de comunicació que actuïn de forma responsable i que ens presentin com a persones grans actives, no passives, actives. No es tracta de voler presentar-nos sempre com a joves, seria negar l'envelliment. Però tampoc volem que se'ns tregui del mig com a trastos vells. La situació no es modificarà si no compten amb una total col·laboració de tots els nostres col·lectius per tal de desmuntar l'actitud tan i tan miop que es té de les persones grans. Fer que una societat estigui ben informada, fixeu-vos bé, dic, estigui ben informada. Torno a repetir. Fer que la societat estigui ben informada, que és l'única via perquè l'opinió pública estigui al dia i d'aquesta manera no prendran decisions que ens vulnerin els nostres drets. Crec que no podem, doncs, continuar tolerant amb els braços creuats la imatge esbiaixada i incorrecta d'uns ciutadans que hem construït el nostre país i que tant i tant estimem. Les persones grans volem ser considerats com a ciutadans d'aquest nostre país, amb el reconeixement i la dignitat que se'ns deu. Volem avançar cap a la participació que ens permeti fer sentir la nostra veu i expressar les nostres demandes i els nostres punts de vista. Que tenim el dret i el deure de participar en la dinàmica de la societat del nostre país i que exigim una vegada més la presència activa, no passiva, activa. Reclamem que es dediqui una especial atenció a les persones grans que viuen en situació de pobresa i que això amenaça la seva dignitat. Volem poder exercir el dret a una mort digna, en plena llibertat. Per això, els poders públics han de garantir-nos l'aspecte legal i necessari. Recordo que les persones grans no hem d'acceptar mai els mals tractaments, tant físics, psíquics, emocionals, d'abandonament, tot allò que vulneri els nostres drets. Volem un sistema de sanitat públic, universal i equilibrat territorialment, de qualitat i, sobretot, l'agilització de les llistes d'espera, que per desgràcia són molt i molt llargues, per no dir interminables. Hem de ser conscients que amb tot això comporta canvis en la nostra vida i que aquests canvis els podem acollir amb desgrat, perquè sempre ens fan pocs canvis. Com tots sabeu, l'ésser humà és un animal de costums i, per tant, sovint fem servir la resistència per no fer canvis. No tinguem por dels errors, perquè qui no comet errors és aquell que no fa res, que no arrisca i, pitjor encara, que això li serveix per no responsabilitzar-se de res. Els errors que fem els hem d'assumir perquè formen part d'aquesta nostra vida. I que si alguns els retreu, pensem que això forma part de la normalitat d'aquest món. En definitiva, hem de fer sentir la nostra veu, que pot ser de queixa, si voleu, però sobretot de portar idees i projectes, i sense esperar res a canvi, i sobretot donant exemple dels valors de la nostra generació que hem exemplificat, que són l'esforç, el treball, l'austeritat, el realisme, el compromís, la solidaritat, però mai, mai el que no voldrem i no volem és la resignació. Gràcies.
Moltes gràcies, Josep Maria, per la seva intervenció. I ara el senyor Josep Torrelles ens parlarà de la formació de la gent gran.
Bé, bon dia. Abans de parlar-vos del meu, només amb en Josep Maria, que ja l'he comentat abans, de fet ell està aquí en tant invitat com a membre del Consell de la Gent Gran i m'ha dit, però jo no explicaré de què va el Consell de la Gent Gran. Però és evident que ens ha explicat com veu el ser gran i ha fet un al·legat de reivindicació extraordinària que em sembla que tots ens ha anat molt bé. Jo us haig de parlar de la formació llarga de la vida i intentaré fer-ho barrejant una mica el que és l'explicació del que es fa a les universitats amb alguns, diguéssim, algunes idees d'allò que anomeno jo els que heu vingut a les entrevistes per ser alumnes, m'ho heu sentit dir moltes vegades, allò que jo anomeno filosofia d'un programa de formació per gent gran. D'entrada, tres premisses. Ja s'ha dit aquí que l'allargament de l'esperança de vida, jo hi afegiria les jubilacions anticipades en el seu moment i els avenços socials i assistencials mèdics, han fet que avui el col·lectiu de la gent gran sigui important. Aquest avui el situaríem no gaires anys enrere. És a dir, és un avui que comença a la segona meitat del segle XX, del segle passat, no abans. I comença amb una sensibilització progressiva, mica en mica, de la societat cap a la gent gran, però essencialment en aquests aspectes que en podríem dir satisfer les condicions de vida en quant a subsistència. Per això, primer, hi trobem accions de tipus assistencial i preventiu, després es van ampliant els interessos i veiem com la societat va facilitant allò que podríem dir com ocupar el temps, al principi d'una manera molt oci, esbarjo, turisme, passar-ho bé, i progressivament es van fent més activitats relacionades amb això que anomenaríem formació. Això, una primera qüestió. La societat va entenent que la gent gran cal que se'n preocupi, que tingui una atenció en aquesta línia que he apuntat. Paral·lelament, i això ve de, també de la segona meitat del segle XX, es va consolidant en l'àmbit de la formació una idea d'allò que s'anomena formació al llarg de la vida. És a dir, les persones no només s'han de formar en els períodes, diguem-ne, escolars, en més o menys amplitud, en més o menys temps de durada, sinó que el concepte de formació és per sempre. I en aquest sentit, no entès, perquè d'alguna manera algú podria dir, però sí, existia una formació complementària una vegada un havia acabat el temps habitual, no entès com a activitat formativa de caire productiu, per tant, amb finalitats de treball, sinó entès com a activitat formativa pel propi desenvolupament personal i cívic, com a construcció continuada de la persona que es va fent gran, que ha de continuar adequant-se al món en què li toca viure i que ara està format per poder també viure aquests anys de vida. Aquest concepte, per tant, en quant a formació, formació al llarg de la vida. I una tercera premissa, el paper de la universitat. La universitat, tradicionalment, ens imaginem, i és evident que continua sent la seva principal funció, i aquí som alguns bastants els que d'alguna manera estem vinculats amb la universitat, que entenem que efectivament la universitat està per propiciar que les persones es formin en determinats àmbits del coneixement i de la tècnica i de la pràctica per poder tenir o exercir unes activitats professionals del tipus que siguin i que cal, per tant, i aquest és el principal paper, i estem d'acord. Però si la universitat vol ser a la vegada reflex del concepte d'universalitat que jo atribueixo com a sinònim a universitat, i a la vegada vol estar compromès amb la societat que té l'entorn, ha d'estar oberta a nous espais, nous plantejaments formatius i, òbviament, a nous col·lectius, a altres edats que no són estrictament les habituals. I és aquí on hi entra aquesta dimensió de la universitat també es preocupa, a més d'altres àmbits, com ja he mencionat, he indicat, també es preocupa de la gent gran, formació per la gent gran. En aquest punt, una societat que avançava progressivament cap a més atenció a la gent gran, un concepte de formació que s'allarga al llarg de la vida i les universitats que no es desdiuen d'atendre aquests col·lectius, trobem els inicis més o menys significatius a nivell d'Europa a la dècada dels 70 del segle passat, no gaire abans. Possiblement una de les referències més significatives és França, amb les anomenades universitats de la Troisième Âge, de la tercera edat, que crea, que inicia un professor de la Universitat de Toulouse, Pierre Bellas, i que aproximadament cap als anys 70 els posa en marxa. Pierre Bellas va definir el seu objectiu amb aquesta frase que us vaig llegir: pretenem contribuir a millorar el nivell de salut física, mental i social i la qualitat de vida de les persones grans a través de la formació. Aquest model iniciat a França, seguit en altres països, a Espanya té un reflex, especialment a Catalunya, Galícia i Cantàbria, en aquell moment, dècada dels 70, es va d'alguna manera consolidant com una forma de fer que en el cas concret nostre, i per tant me vaig aproximant a la funció de la meva universitat, en el cas concret nostre té un reflex a la dècada dels 80, a l'inici de la dècada dels anys 80, quan des de la mateixa societat civil catalana es proposa en combinació, en conveni amb la Universitat de Barcelona, el de poder fer algun tipus d'activitat semblant a les universitats de la Troisième Âge, a la tercera edat que us he comentat de França. I a través d'una associació, per cert, benvingut Lluís, d'una associació que es diu AFOPA, que agrupa les diferents aules a Catalunya i que el president de FOPA de Girona és en Lluís Torné, que el tenim aquí present, va iniciant una activitat que són les aules d'extensió universitària, que no m'extendré massa en explicar en detall perquè el que vull és més aviat centrar-me en el perquè de la formació i no tant les formes de la formació. En tot cas, aquesta vinculació amb la universitat, inicialment només a la Barcelona, es planteja en termes de tutela, funció tutorial, supervisió i avaluació. I arriba un punt que com que a Catalunya hi ha, i estic parlant ara de l'any 92, més universitats que la de Barcelona, i en aquell moment ja érem, si no recordo malament, 7 universitats, es fa la proposta de que totes les universitats ens impliquem en les aules. Us explico una petita anècdota. Jo llavors estava al Consell de la Universitat de Girona, a la gestora, i portava el tema d'accés. I el rector, va rebre una carta en la qual ens deien, ens convocaven a una reunió. I va dir, home, com que tu portes aquest tema i a més ets psicòleg i tot plegat, si te'n vols cuidar, encantat de la vida, des de llavors no ho he deixat. I vaig a una reunió i em trobo amb una sèrie de persones grans d'aquest col·lectiu que us estic dient que expliquen de què va el tema de les aules. Des de llavors em va agafar, i això és el que li passa a molta gent, que quan es fica en formació de la gent gran s'hi enganxa. Segueixo. En aquests moments hi ha més de 40 aules a nivell de Catalunya i totes les universitats, amb aquest sentit de col·laboració, de tutela, supervisió i avaluació, hi estem implicades. La Universitat de Girona des del 1992 i actualment a l'aula de Girona hi ha 228 alumnes, si entraria avui no n'hi ha algun més. Com funcionen les aules? Ho trobareu en detall si entreu a la nostra web, per tant jo seré molt breu. Es tracta de que amb una freqüència, que en el cas de Girona és setmanal, en algun altres indrets és bisemanal, i en algun indret concretament, fins i tot poden fer-ne alguna més, es fan unes activitats en forma de conferència de temàtiques diverses on el col·lectiu és només la gent gran. Paral·lelament també, i en el cas de la de Girona es fan activitats de tipus cultural que solen anar acompanyades amb algun professor i que per tant fan excursions en aquest sentit de tipus cultural de tant en tant. Bé, per tant, fixeu-vos que és una formació en la qual l'alumne rep coneixements, la seva participació, per tant, fonamentalment està en aquesta línia i està extesa arreu de tot Catalunya, com us he dit, en més de 40 aules. Aquest és un tipus de formació en la qual la universitat hi estem implicats. Però en el cas concret de Girona ens va semblar que podíem fer alguna cosa més. Haig de dir que paral·lelament en aquest inici de la Universitat de Girona i l'aula i les aules d'extensió universitària, totes les universitats de l'estat espanyol, o quasi totes, ens plantegem fer coses per la gent gran. I es crea una xarxa d'activitats, del que s'anomenen programes universitaris per gent gran, els PUM, en l'estat espanyol. Actualment, agrupats entorn d'una associació que es diu AEPUM, hi som 43 universitats. L'últim registre de l'última reunió eren 43 universitats. Però què passa? Que la majoria de... Com que no hi ha les aules, abans he parlat de les aules i he mencionat també Cantàbria i Galícia i segurament algun altre indret. De fet, haig de dir que amb el temps només s'han consolidat seriosament i vinculades a la universitat les aules de Catalunya. Les altres no estan en aquest nivell de vinculació. Torno a el que deia d'Espanya. No? En general, a la majoria d'universitats organitzen cursos reglats per gent gran. I això ens va semblar, i per això ho dic així, perquè crec que és un dels punts favorables que tenim, o dels punts que jo n'estic més orgullós de la Universitat de Girona. Ens va semblar que no havíem de repetir un model com el de les aules, el pensament va ser aquest, no hem de repetir un model com les aules, més reglat, més rigorós, més estructurat. No, ja tenim unes aules en les quals la gent pot rebre aquesta formació, hem de buscar un altre format. I per altra banda, hi havia un altre detall, i per què no un format que també implica la gent jove? Per tant, vam fer una cosa molt senzilla, i en veu baixa, i sense dir-ho massa, però que també va bé, i més després que ens ha vingut la crisi, que no representava un tipus ni per infraestructures ni per dedicació econòmica, representava un esforç extraordinari. Tenim una oferta universitària obrint-la a la gent gran. I això és el que vam fer. Abans de seguir, què és el que ens movia, com hauria de ser aquesta formació de la gent gran? Ja m'avisarà si em passo, eh? Com hauria de ser aquesta formació de la gent gran? Doncs, ràpidament, primer, ajudar les persones grans, i hauria de servir perquè les persones grans comprenguin els problemes i les realitats contemporànies. Hauria de servir perquè, com a persona gran, adquireixi competències personals, intel·lectuals i pel seu propi desenvolupament. Hauria de servir perquè els serveixi d'estímul per a la conservació de les seves capacitats, tant físiques com mentals. I a la vegada, representés l'esperit de superació. Hauria de servir perquè adquireixi recursos per adaptar-se als canvis, superar el desconcert, molt propi de l'edat, i exercici positiu de la solidaritat i la convivència. I en definitiva, i alguns després podeu dir pels passadissos si aquest últim objectiu s'ha aconseguit, hauria de servir perquè la gent pugui disfrutar, la gent gran pugui disfrutar estudiant, treballant en el món de la, en l'àmbit de la formació. Com ho vam organitzar? I seré brevíssim, primer pel temps, però segon perquè ho teniu tot en detall en la web de la universitat. D'una banda, edat, posem-hi un límit, 50 anys. Perquè ja us he dit que hi havia bastantes prejubilacions i per tant, dèiem, home, si en té 52 i s'ha jubilat, per què no pot venir? Segon, què els hi demanarem de requisits acadèmics? Perquè ja sabeu que per entrar a la universitat calen uns requisits acadèmics. Doncs cap. Perquè obrim a la gent gran perquè pugui venir. No perquè li diem, pots venir, pot posarem tantes condicions que no vindràs. Ara bé, ningú ve per lliure així olímpicament. Tots passen per una tutoria, entrevista, digueu-li com vulgueu. Simplement per què? Per calibrar que efectivament la persona, si jo us digués la quantitat de gent entrevistada que després no s'ha matriculat, doncs entendríeu què vull dir, d'acord? Tercera qüestió, organitzarem en forma d'itineraris. La gent que vulgui estudiar s'encaixarà no dintre d'una carrera, sinó dintre d'un concepte més ampli, que en diem itineraris, que lògicament tindrà relació amb les carreres que estiguin implicades en aquest itinerari. Quart, l'alumne podrà fer, si vol, només una assignatura i li posarem un tope de crèdits per de màxim perquè no s'estressi. La majoria en fan una o dues assignatures. Alguns d'aquí en feu tres, però la majoria una o dues. Quart, li proporcionarem la possibilitat d'aquest contacte permanent amb la gent jove i estarà seguint amb el mateix rigor que la gent jove les assignatures que s'hagi matriculat. Per tant, l'única cosa que no podem posar el nostre aire és els horaris, perquè són els de cada facultat, i els professors, perquè són els que els hi toca per l'assignatura. I finalment, funciona? Doncs hi portem, aquest és el vuitè any, doncs jo crec que sí, va començar el 2005. Aquí hi ha persones que ho podran constatar, i com que el temps se m'acaba, de moment acabo aquí. Diguem, si voleu més informació, teniu de, els que no sou alumnes, teniu dos recursos. Un, mirar primer la web, dos, trucar a la Mònica i us donarà hora perquè li expliqui més detall de què va la nostra formació a la Universitat de Girona. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Torrents, per la seva intervenció. I ara obrirem un torn de paraules i us prego que indiqueu a quin ponent adreceu la pregunta.
Hola, bon migdia. Soc en José Luis Buenache, d'una associació que es diu Siena, que et dediquem a la promoció de l'envelliment actiu. La meva pregunta anava adreçada a la Sandra, primer felicitar-te per l'exposició, i comentar-te si coneixeu des de l'Ajuntament de Girona la xarxa de ciutats amigables amb la gent gran, de l'OMS. Crec que seria un complement molt interessant amb aquesta activitat que esteu oferint. I també voldria felicitar el senyor Josep Maria Bosch, perquè entenc que, perdoneu, entenc que és necessari poder defensar els drets de totes les persones, especialment del col·lectiu de les persones grans, amb aquest activisme que ell ha demostrat. Crec que estem com molt acostumats a tenir com un cert paternalisme quan pensem en la gent gran. Crec que avui ens ha donat una lliçó a les persones que són més joves d'aquesta sala de com s'ha de defensar els drets, de com una persona, malgrat l'edat, pot seguir compromesa amb la societat. Volia aprofitar per felicitar.
Gràcies per trencar el gel, primer de tot, que costa molt. I sí que coneixem aquest projecte de l'OMS, en coneixem diversos més, col·laborem en diverses campanyes de l'OMS, i el que passa és que a vegades per adherir-te a certs projectes hi ha tants de requisits, hi has de passar tants de filtres que costa una miqueta. Jo crec que Girona és una ciutat bastant amiga de la gent gran, que és bastant amigable i que fa moltes activitats, que a nivell físic també hi ha un projecte que és Ciutat Sense Barreres, que també està bastant, bueno, que s'estan fent bastantes coses, i sí que seria una bona iniciativa, però amb temps. O sigui, això provant-ho una miqueta, no us he ficat l'escala, però quan us deia que hi ha d'haver un lideratge polític, que s'ha d'aixoplugar, que llavors hi ha tot el nivell tècnic, que ha de, bueno, és el que ha de vegades destinar una miqueta a certes coses, però que sobretot el ciutadà ha de ser l'estrella de tot això. Llavors va una miqueta per aquí.
Una pregunta més. Tancarem aquí, si no hi ha ningú més que vulgui preguntar. Doncs els ponents tancarem aquí, agraïm-li a la senyora Josefina el test que ens hagi presentat al Banc del Temps, així és intergeneracional, el voluntariat, l'encesa de defensa que ha fet de la gent gran, el senyor Josep Maria Mosca, m'ha recordat l'Estefan Hessel, que ens ha passat fa pocs dies i que ens n'han parlat a la primera taula, a la senyora Sandra Pasqual per l'avantall de projectes i d'activitats que té l'Ajuntament de Girona per acollir a la gent gran, i sobretot el senyor Torrelles, que des de la universitat ens acull a tots aquests que ja han passat una determinada edat i que ens manté el cap actiu. A més, com que la universitat té d'estar allà un lloc molt privilegiat i és de difícil accés, al mateix temps que hi puges fas molta activitat física. No, i que me fixo que una de les coses que m'ha ser preguntada quan soc gran és pedar, i te vas fixant si les escales tenen branes, si les branes estan en condicions, i tot això jo no ho escric ni ho agraeixo, però sí que ho agraeixo. Doncs mira, això era trencat i aquesta setmana ja ho van soldar, que bé, ja no t'enganxes. Doncs, molt bé, fem dues activitats a l'hora, mantenim el cap i les cames en condicions. I hi ha rutes, jo busco llocs, vaig decidir que el moment que vaig veure que m'havia fent un únic gran va ser quan vaig començar a comptar escaus. Aquí passa alguna cosa. I ara la meva obsessió és arribar als llocs sense haver de pujar escaus. Doncs he aconseguit anar a la universitat sense haver de pujar escaus. Llavors per mi les escaus són presents, però ja he vingut als llocs sense escaus. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció.
Bé, jo prenc la paraula perquè, igual que he fet abans, com a un dels responsables de l'organització de la jornada, haig d'agrair la participació dels ponents en aquesta taula. La pretensió era que fos una taula en la qual no parléssim tant de la salut física i mental, si voleu, sinó d'aquesta possibilitat de participació. Dues coses que al llarg de la tarda de la taula m'han. He pensat, i les dic en veu alta per si serveixen una mica de reflexió final. D'una banda, que és molt important que les institucions, i en aquest cas les més properes al ciutadà, com poden ser els ajuntaments, tinguin el compromís i la voluntat amb gent com la Sandra, i abans com la Mercè i l'altre nom,
que han vingut de Sau tinguin la voluntat i aquest compromís de propiciar d'alguna manera possibilitats a la gent gran de viure satisfactòriament en la ciutat a la qual estan. Per tant, en aquest cas eren ciutadanes, jo crec que totes les institucions hi estan d'alguna forma compromeses. L'altre, que avui ha sortit aquí un exemple d'un tipus d'activitat de voluntariat que possiblement per molts potser no era massa conegut i m'ha fet pensar que realment potser un dels temes que també en relació amb la gent gran es podria aprofundir seria en les diverses fórmules de voluntariat que hi poden haver i que existeixen realment i que molts de vosaltres hi esteu implicats com a activitat que les persones grans poguessin fer. I sobretot, ja ho ha dit un dels assistents i per tant jo no ho repetiré massa, però quan parlava en Josep Maria jo estava pensant en que de fet, sense haver-li demanat, ha tocat aquell punt que potser hagués passat per alt si no hagués agafat el fil que ha agafat. I és que aquí haguéssim fet una taula sobre la gent gran, ara vindrà una conferència sobre com envellir positivament, però cap persona gran hagués parlat com a gran de com pot reivindicar el viure de gran, i en aquest cas t'ho agraeixo molt, Josep Maria. I a tots vosaltres, gràcies per ser-hi, per suportar-nos, i espero que continueu ara encara una estona més amb la conferència que tot seguit farem una vegada hagi de cara de setmana. Gràcies.
Perdoneu, una pregunta que s'havia quedat d'aquí.
Perfecte.
Hola, em volia dirigir a la senyora Josefina Altés, perquè ens ha agradat molt, moltes persones que estem aquí. Hem trobat a faltar que ens donés més informació per possibles persones que voldrien posar-se en contacte per ajudar, per compartir, per ensenyar coses o per saber com podríem col·laborar.
Molt bé, doncs per una banda teniu una pàgina web de Salut i Família, que és www.salutifamilia.es, ara jo quan surti, si vols, et donaré una tarja meva també, i evidentment aquest projecte que neix a Barcelona ara està escampat arreu d'Espanya. Nosaltres tenim bancs del temps dins d'una xarxa que coordinem, però n'hi ha molts que s'han anat obrint, doncs, alguns rebent formació nostra i prou, i d'altres doncs, que han copiat el model i l'han obert com els hi ha semblat. Sí, és veritat que jo tinc relacionats més de 400 bancs del temps a tot Espanya. Per tant, possiblement em dic, escolta, en un poble de no sé on n'hi ha, i et podria dir el millor sí, i et dono el contacte. Per una altra banda, també hem continuat aquesta relació amb Itàlia i Portugal, i tenim un acord de col·laboració signat amb bancs del temps d'Itàlia i de Portugal a través d'aquestes entitats que coordinen també. Per tant, també estem fent intercanvis entre països. I ara, d'aquí pocs dies, signem un acord també amb la xarxa xilena. A Xile es van obrir copiant el model de Barcelona. O sigui que hem anat estenent una mica aquesta filosofia i aquest model de fer. Qualsevol informació, evidentment, ens teniu a la nostra disposició. Haig de dir que aquí a Girona, em consta, per exemple, que hi ha un banc del temps del Pont del Dimoni que justament demà fa unes jornades, que n'hi ha un altre pla de Palau, i em consta que n'hi ha alguns que no formen part de la nostra xarxa, però que els conec i en els quals doncs, intercanviem informació també. Sobretot ara que tenim les xarxes socials que ens permeten estar tan a prop l'un de l'altre. Gràcies.
Perdó, volia fer un comentari molt petit. Jo no és per treure-li voluntaris amb ella, però que hi ha moltes entitats a part del banc del temps que necessiten voluntaris, i com que hi ha una oferta aquesta de participació, de formació i d'ajuda, jo us puc parlar des de l'Ajuntament. A l'Ajuntament hi ha la Federació d'Associacions de Voluntaris, que hi ha múltiples activitats per fer i per ajudar. A part d'això, centres cívics. Centres cívics ofereix possibilitats de gestionar activitats a nivell voluntari per gent gran, perquè tampoc en la situació en què estem tampoc hi ha molts recursos econòmics. Que no és per treure clients, però que hi ha moltes altres iniciatives a nivell ciutadà, a nivell d'ajuntament i a molts altres nivells, i que també penso que val en compte que els aconegueu i que els tingueu en compte si teniu ganes de fer coses i d'emprendre accions.